Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio amb Josep Lluís Blázquez.
Sovint, quan parlem amb els diversos actors que intervenen en els processos de construcció d'un edifici o un nou espai, notem que invariablement es queixen de la manca de cohesió i coordinació amb la resta de les parts. Semblaria com si arquitectes, aparelladors, enginyers, proveïdors, constructors, polítics i fins i tot el client mateix visquessin tots en mons a part, sense comunicació ni cap mena de coordinació, al punt que quan sorgeixen problemes la culpa sempre és de l'altre. Si comencem pel despatx d'arquitectura, veiem que la seva interacció amb aquests altres actors és molt limitada. Però això no és un fenomen generalitzat arreu del món. En molts països del nostre àmbit, occidental i europeu, no existeix aquesta desconnexió. Termes com multidisciplinarietat o estratègia holística estan molt més assimilats que aquí.
Potser ja només per aquest motiu calia un esdeveniment a Barcelona que serveixi de trobada i conciliació entre tots aquests sectors. A tal efecte, semblaria que a Ribuïl, el nou Saló de l'Arquitectura Avançada i la Construcció 4.0, que s'inaugura el proper 26 de setembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, a la zona del Fòrum, té tot l'aspecte de ser la iniciativa ideal. Ribuïl neix amb una clara vocació de constituir-se en un fòrum d'intercanvi de coneixement, de difusió de noves tecnologies, d'exposició de tendències i d'estímul per aquesta activitat més coordinada i amb major coneixement mutu de tots els actors implicats. A això se sumen les oportunitats de negoci i nous contactes empresarials que sempre porten aquestes fires, però el valor afegit està en aquesta col·lectivització del coneixement que es tradueix en el Congrés Nacional d'Arquitectura Avançada, on Gaudí de més de 300 ponents de tots els àmbits i procedències que estan citats a compartir i a debatre les seves experiències durant els 3 dies que dura l'esdeveniment.
Ignasi Pérez, director del Congrés Ribuïl i responsable de tot el que es pot considerar arquitectura dins d'aquesta fira. Bon dia i benvingut als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Molt bon dia, moltes gràcies.
L'Ignasi Pérez no és una veu aliena a aquestes emissores, perquè ara fa una mica més de 10 anys tenia el seu propi espai d'arquitectura, el programa que en aquells moments dirigia la Txell Bonet, el cabaret elèctric AICAT FM.
Exacte.
Que sí?
Exacte. Bueno, va ser una experiència molt bona des del meu punt de vista, perquè bueno, em donava moltíssima feina, perquè teníem en el món de la ràdio per preparar un petit programa necessites com molta documentació i ser interessant.
Sí.
I era un patiment constant cada setmana per poder tenir l'actualitat precisa d'un sector com el de l'arquitectura, no?
I estem parlant d'uns temps en què encara no havia aparegut José Luis Rodríguez Zapatero per la televisió dient allò de tranquilos que la crisi del sistema bancari d'Estats Units
no nos afectarà
per a nada.
És així.
Va venir la crisi, han passat molts anys, molts arquitectes han hagut de marxar d'aquest país i ara doncs tenim aquesta fira, el Ribuïl, que és una fira de nova creació, és el primer any, una tentativa per veure què està passant, perquè sembla que sí, que estem començant a reprendre el vol, però hi ha dades contradictòries,
no? Hi ha dades molt contradictòries, però bueno, el Ribuïl es conforma com un espai per intentar, després de tots aquests anys, veure totes aquelles claus que han de interferir i han de modificar la manera de fer del sector. El sector de la construcció, tothom sap que ha sigut el repositori de certes accions que mai voldríem que es repetissin. És probablement amb el camp del petroli i del gas l'únic altre sector que és especulatiu, un sector productiu que és especulatiu, que es basa en l'especulació i que necessita introduir termes d'eficiència, de transparència, de millora contínua en els seus processos, no? Nosaltres diem que el sector de la construcció és encara un sector primitiu, li diem sector productiu però no li diem sector industrial, i llavors això fa que realment encara ens falta moltes moltes metodologies, molts processos a incorporar que pots trobar en qualsevol altre lloc, en qualsevol altra activitat, no?
Rebuild és una fira barra congrés, sí? Tu ets el director de tot el que fa referència al congrés, que és
exacte.
Congrés específicament d'arquitectura avançada, a més a més, eh?
Arquitectura avançada,
i poseu aquest adjectiu perquè
introduïm una altra part, que és la construcció 4.0, o sigui, és la part arquitectura que es pot definir com la fase de disseny i de planificació, però després hi ha una altra fase important, que és la part de construcció i d'edificació, no? Llavors, per tant, intentem unir aquests dos paràmetres, no? Són el que seria el projecte i el que seria l'obra, i ajuntar-los, perquè fins ara sempre han estat parts d'un cicle de vida d'un producte que han estat separats, saps? O sigui que l'arquitecte feia el seu projecte, el donava a un calculista, el calculista al seu aparellador, l'aparellador l'enginyer, això passava amb un constructor, i el constructor no coneixia el projecte fins que li arribava, no participava d'aquest procés. I això amb altres latituds s'ha solventat amb altres metodologies, i és el que intentem incorporar aquí.
Potser qüestionant com funcionen els despatxos d'arquitectura al nostre país actualment, induint a una major multidisciplinaritat dels professionals que intervenen, etc.
Aquesta és la clau. O sigui, quan dius multidisciplinaritat, nosaltres també l'assumim com un procés col·laboratiu. Llavors, probablement sempre els arquitectes hem estat educats com directors del procés, no? I com hi ha gent que diu, bueno, l'arquitecte ha de ser el director d'orquestra. Alguns diuen inclús que si a dalt està Déu, sota de Déu estem els semideus, que seríem els arquitectes. I això ens allunya totalment del terreny i del que toca, que és a treballar per la societat. O sigui, tenim uns problemes ara que són inconcebibles, estan en Europa, que hi hagi gent sense casa, que hi hagi gent que necessiti d'habitatge, i el primer requisit que hauria de complir un arquitecte, des del meu punt de vista, seria el de proveir refugi a la gent a la que serveix, no? Llavors això hem de donar molts passos encara per poder fer-ho.
Bé, sobre la taula hi ha infinitat de temes. Això que acabes de comentar ens portaria a parlar de gentrificació, de sí. maneres de descentrar els centres urbans, etc, etc. Però hi ha moltes més coses, no? Materials, per exemple, vosaltres ho tracteu, però és un tema que fa temps que se li dona voltes, que és la introducció definitivament de la fusta, per exemple.
Aquest és un dels eixos principals del congrés. Normalment un percep que el sector de la construcció es basa en el que diem el brick and mortar, que seria el totxo i el morter de ciment, no? o el formigó, i hem de començar a descobrir o a recuperar, perquè feia dos segles la nostra construcció es basava en aquest material, i ara l'havíem abandonat totalment, no? Ara sorgeixen noves capacitats, la fusta s'ha convertit en un material molt tecnològic també, i que permet construir de forma molt lleugera, molt ràpida, amb una qualitat, una confortabilitat increïble, i que a més permet acomodar i fer flexible els habitatges, perquè els pots construir d'una manera molt diferent a lo que el totxo. Quan vols modificar algun espai, doncs clar, l'has de... Bueno, ja sabem tots
tot
que
terra,
quan vols,
no?
Sí, passar un nou cable, un nou tubo, doncs has de fer una regata i carregar-te en xaparet, quan hi ha altres sistemes que permeten fer-ho.
En canvi, un habitatge modular de fusta, jo no dic una casa, fins i tot un pis, no?
Sí.
El pots agafar i emportar-te a algun altre lloc.
Això es pot fer, i ara també, per exemple, presentarem un edifici de Madrid i un altre a Barcelona, que han estat un per part fets per un promotor privat, però l'altre per una cooperativa
pública. A la Borda, a Sants, Montjuïc, sí.
Fet per la Col, i la idea és veure que, a més, existeixen altres maneres d'accedir a l'habitatge, que també hi haurà una sessió específica sobre el tema, que és el que s'anomena el dret d'ús, en el qual tu ja no llogues o compres un habitatge. I llavors això permetria el fet de sortir d'aquesta bombolla immobiliària que alguns ja diuen que ja existeix. encara no existeix.
Quan parlem de fires, congressos, i en el cas de Rebuild, doncs, no és cap excepció, hom de seguida pensa en grans empreses, etc. Però ara m'estàs parlant del sector de les cooperatives.
Sí.
I tenen cabuda, Rebuild?
I tenen cabuda. I tenen cabuda també petits productors de materials ceràmics, tenen cabuda a petits estudis que estan molt especialitzats, tenen cabuda propostes de tot tipus. Normalment, a més, que al final hem de pensar que sempre tenim en el cap les grans constructores. De fet, a Espanya, 7 de les 25 majors constructores del món estan aquí. Però penseu que també tenim un sector on hi ha més de 2-3 milions de treballadors, que normalment són microempreses i autònoms, que són el gruix del sector, no? Llavors, Rebuild es vol fer eco d'aquesta situació i intentem també facilitar la participació de tot aquest teixit dintre del sector.
I dins del Congrés d'Arquitectura Avançada també tenim uns Premis d'Arquitectura.
Sí.
No?
Això ha sigut una aposta important perquè, d'alguna manera, tant el sector de l'arquitectura com de la construcció hi ha poques iniciatives en aquest sentit. Ens costa molt crear d'àmbit nacional o estatal algun event que pugui mostrar l'avançament en el sector. I llavors la idea ha sigut muntar a 5 categories diferents sobre diferents aspectes de la construcció i de l'arquitectura per intentar premiar aquelles actituds o aquelles experiències que realment podrien ser exemplars, modèliques, etc. No? No és tant anar premiant projectes d'arquitectura, sinó anar premiant maneres de fer arquitectura i maneres de construir molt diferent, no? A la que estem acostumats.
Doncs, si et sembla, en la Maria Rovira, anem a veure quins són els finalistes d'aquests premis.
Perspectiva. Són 4 categories i hi ha 3 finalistes per cadascuna d'elles. La primera categoria, premi a la millor innovació de producte, servei o material.
Els finalistes són ITMA Material Technology, amb una proposta de nanotecnologia aplicada al desenvolupament sostenible sobre finestres fotoelèctriques, amb disseny de gran vocació ecològica i un sistema d'il·luminació natural mitjançant el redireccionament de la llum.
Xester Resilla Arquitectes, amb un show office prefabricat i d'alta responsabilitat mediambiental a la parcel·la T4D del Canyaveral de Madrid.
Idiasen SRL, que presenta el primer sistema d'aïllament tèrmic projectat Diatonite Thermactive 037, cridat a revolucionar la tecnologia dels aïllaments tèrmics.
Segona categoria, millor experiència de l'usuari gràcies a una intervenció arquitectònica o interiorista.
Els finalistes són Flow the Retail Partner, que presenta Vuprux, una forma de personalització digital en l'experiència de compra física. El repte era crear el primer punt de venda per a una marca que fins al moment només venia els seus productes a través de tercers. I ara el nou punt de venda augmenta la percepció de personalització i valoració del producte per part del client.
Novament, el show office de Xester Resilla Arquitectos al Canyaveral de Madrid pel seu treball en la transmissió a l'usuari dels valors i principis de la promotora que es materialitzen en les sensacions que trobarà a la seva futura casa.
I el tercer candidat és Plagterm, amb una calefacció intel·ligent que revoluciona el sector dels terres radiants, facilitant l'escalfament selectiu de zones, fins i tot dins d'una mateixa habitació.
Tercera categoria, millor transformació digital i nous models de negoci al sector de la construcció.
Els finalistes són, en primer lloc, 5151 Fructuoso Arquitecto, amb Billy, The Building Data Library, una plataforma col·laborativa de continguts online per professionals del sector AECO, encara en fase beta, que analitza dades d'edificis rellevants i els mostra de forma compatible amb l'estàndard BIM.
MatMap, una plataforma que connecta empreses que disposen d'excedents o materials procedents d'enderroc i els posa a disposició de professionals creatius que els poden recol·locar en altres projectes. Tracten sobretot amb pedra natural, formigó, ceràmica, fusta i metalls.
I finalment, Sistaplast PVC, que presenta el Blick Domi Compact, un dispositiu domòtic per finestres i portes que aplega tots els sensors, actuadors i alarmes que calen per un control absolut de les obertures. Es pot instal·lar i configurar de sèrie a la fàbrica, de manera que arriba l'usuari a punt de ser utilitzat.
I la quarta categoria premia la millor obra o projecte arquitectònic amb tecnologia digital avançada de generació 4.0.
El primer finalista és el despatx de John Tugores amb el Food Lab de la Masia Freixa, un edifici de 110 anys protegit per la UNESCO i actualment seu d'operacions del xef Carles Tejedor. Un munt d'enginys d'alta tecnologia optimitzen aspectes com la neteja de l'aire, la captura i reutilització de l'energia o la comunicació.
Prototipo Lab presenta Active Poem Pantheon, un panteó dedicat a l'enterrament conceptual d'alguns poemes digitals de la web activepoem.es.
s'imprimeixen a escala real en formigó i amb els resultats s'investiga la plasticitat del morter consolidat en inclinacions i es busquen solucions per les juntes d'unions complexes de superfícies.
I per acabar, Brudenwood presenta un ventall de tècniques digitals que connecten el disseny amb la manufactura, afavorint l'automatització de processos tradicionals i l'optimització de la producció. Ignasi Pérez, déu-n'hi-do, fa molta patxoca això, eh?
Hem creat un jurat internacional, participa Martha Thorn, que és la presidenta dels Premis Pritzker i que a més és degana de l'Escola d'Arquitectura d'IE. També estarà Pepe Ballesteros, que és el director de la revista Passagers d'Arquitectura. Tindrem presència també de personalitats portugueses i italianes.
Ignasi Pérez, un altre dels punts forts d'aquest Ripbuild és l'abassegadora intervenció de ponents de tota mena i orígens.
On tindrem l'oportunitat de compartir experiències sí. amb gairebé gent de tot el món, no?
Sí, l'elecció ha sigut fer que durant tot l'acompanyament d'aquest saló o fira, des de les 10 del matí fins a les 6 i mitja, hi hauran 4 espais habilitats perquè hi hagi una conferència cada hora. Bueno, hi hagi una sessió cada hora i amb cada hora d'aquestes normalment tenim entre 2, 3, 4 ponents i un moderador. Això vol dir que més o menys superarem la barrera dels 300 speakers dintre del Congrés i el que volem realment oferir és una visió totalment transversal, que tothom tingui interès per alguna de les sessions en qualsevol dels dies i en qualsevol dels moments. És una feinada que estem fent, però que tindrà uns fruits, jo crec, de portar a la palestra les coses més interessants que estan passant en aquest moment, no?
Doncs com a mostra d'aquestes inacabables ponències, parlarem ara amb l'arquitecte Jordi Truco, un dels socis d'Hybrid Architecture.
Juntament amb Sílvia Felipe, Jordi Truco treballa de valent des del seu despatx de Barcelona en la recerca d'una arquitectura adaptable a l'entorn i amb capacitat de respondre a situacions variables mitjançant el moviment i l'autoregulació. Els seus projectes els van conduir a desenvolupar l'hipermembrana, recolzats en bona part des del programa europeu FP7 en dues ocasions, amb una dotació pressupostària de 2.200.000 euros.
La recerca de Sílvia Felipe i Jordi Truco es basa en la biodinàmica, és a dir, l'observació dels comportaments de la natura en la producció de moviment, la recerca de patrons i l'experimentació amb aquests patrons. Una visió simplista d'aquesta idea ens portaria ràpidament a pensar en reproduir tot això amb articulacions mecàniques, per tant, ossos i estructura, i en robòtica, és a dir, moviments programats. Però la recerca de Hybrid Architecture no va per aquest camí. És la recerca d'una arquitectura muscular que es contrau i s'expandeix des de la pell i que respon de forma variable als estímuls externs que li arriben, per tant, cibernètica. Malgrat el disgust dels enginyers que es passen la vida calculant estructures, sempre diem que l'arquitectura és, sobretot, pell. Doncs bé, en el cas de Hybrid Architecture, de pell, dues tasses. O potser en aquest cas hauríem de dir dues capes. Jordi Truco, benvingut als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Bona tarda.
Explica'ns una mica el contingut d'aquesta conferència que, si em permets donar una petita pinzellada, oscil·la al voltant de la idea de la vostra hipermembrana i com tot això ens condueix a aquesta arquitectura experimental i plena de propostes i suggeriments per a futurs projectes, oi?
Sí, se'ns va demanar que parléssim de noves tecnologies i una mica sobre recerca en la construcció i l'arquitectura i nosaltres, de fet, el nostre enfoc és més de cara a l'arquitectura perquè la nostra recerca és una recerca, diguem-ne, aplicada a generar propostes arquitectòniques, no sistemes que millorin a nivell local els edificis, sinó a plantejar edificis amb possibles nous usos i amb capacitats de respondre a l'entorn, de regular-se, de reconfigurar-se.
N'heu parlat en moltes ocasions de biodinàmica, no? De resposta de les formes de l'edifici a les necessitats, siguin climàtiques, siguin per la freqüentació de persones o qualsevol altra dada que suggereixi un moviment de l'edifici més adequat a les situacions que es van donant a cada moment, no?
Exacte. El que experimentem i intentem desenvolupar és un sistema que pugui reconfigurar-se envers els inputs que li dona el seu entorn, que poden ser ambientals, o poden ser capacitat de foro de número de persones, poden ser per a altres qüestions doncs, més acústiques, etc. Llavors, jo, a part, com en concret, ja en el màster que dirigeixo a l'ISABA, portem molts anys desenvolupant una idea d'arquitectura dinàmica, però d'una manera empírica, en la que has d'entendre com aquest sistema funcionarà. No és una visió, no és una idea, és a dir, pensem que els edificis faran això, no perquè això no té cap valor, després d'haver-hi algú que, diguem-ne, entre cometes, ho inventi, no? Nosaltres al final ens hem posat el mono de treball i hem acabat inventant, d'alguna manera. Ja fa molts anys que desenvolupem aquest projecte central i per desenvolupar-lo hem tingut de baixar fins a la cota més petita, que seria entendre com han de ser els materials composites, que els actuadors, hem tingut de treballar amb enginyers, amb disseny industrial, amb enginyers de materials, hem tingut de treballar i entendre en temes de computació, robòtica, enginyeria de control, per combinar-ho tot i fer que hi hagi una arquitectura dinàmica. I nosaltres hem posat el coneixement, diguem-ne, arquitectònic, espaial, i la visió de que tot això s'ha de traslladar a una escala humana d'edifici per definir el sistema. No val, pensem nosaltres, en dir això serà així i no saber com es pot fer, no? Hem tingut d'allà.
Dinàmica, quan l'estudi de les possibilitats de moviment que poden tenir els materials i l'edifici en concret, i bio, en el sentit empíric que ens comentaves tot seguit, en el sentit d'observar com actua la natura i intentar establir models a similitud de com actuen els sistemes biològics, oi?
Exacte, perquè una mica la idea de com d'arribar a definir el sistema té que veure amb, has d'observar altres sistemes que ja treballen, que ja funcionen, que són dinàmics, que canvien de forma, que es reconfiguren, que són flexibles, que són musculars. Tot això passa als sistemes biològics. Els sistemes racionalistes que definim nosaltres són sistemes molt rígids i molt basats en els espais i no en les capacitats de canvi d'aquests espais, i en canvi l'entorn biològic és d'una riquesa i d'una intel·ligència increïble, clar, porta milions d'anys desenvolupant-se. Llavors hi ha molts patrons, hi ha molts paràmetres que s'observen i avui en dia s'utilitzen moltíssim, que els veiem a la natura, i si nosaltres som hàbils, ja ho feia Gaudí, això. Gaudí ja estava molt ficat i no estava gaire ben vist, perquè Gaudí competia en un moment en el que el moviment modern intentava emportar-s'ho tot, però Gaudí, en canvi, al Regne Unit, als països anglosaxons va tenir, i a Alemanya va ser molt reconegut, perquè ells són inventors, no són racionals, són empírics. Això és un tema també que és important. Llavors, a l'observació d'aquests sistemes, si nosaltres sabem instrumentalitzar el que hi veiem, no imitar, instrumentalitzar, podem crear sistemes mecànics, sistemes dissenyats per nosaltres mateixos, que reflexin algun paràmetre, alguna idea de comportament que hem tret de... Òbviament no estem dissenyant sistemes vius, però sistemes que el que avui en enginyeria se'n diu sistemes biomecànics, això està a l'ordre del dia. Això ja existeix. I sistemes biomimètics, que senzillament la paraula es refereix a una mimètica dels sistemes biològics, o sigui, algo que els sistemes biològics ens donen i que podem extreure i traslladar d'escala i de material. Doncs amb això podem dissenyar un sistema biomimètic. Una mica és aquí on engega tot, a l'observació de tot això. I llavors traslladar algun d'aquests paràmetres, alguna d'aquestes capes que hi veiem, i convertir-ho en un principi o en la llavor de lo que serà el projecte que desenvoluparem, i el convertirem en un disseny, no en una imitació de cap element biològic. O sigui, que ningú s'imagini que farem una casa que s'assembli un cargol. No té res a veure amb això. O sigui, senzillament que hem d'entendre que hi ha moltes coses que si les observem i les podem utilitzar en el disseny, ens poden aportar moltíssimes coses que fins avui no havíem parat atenció, que eren possibles i que, a més, ens poden permetre fer dissenys, en el nostre cas, dinàmics, no? El que diem responsive, que responen als paràmetres d'entorn, no?
un factor clau en tota aquesta recerca entenc que està relacionat amb els materials, buscant la seva flexibilitat, duresa, etc, i a tal efecte, segons he estat veient, heu fet molta recerca relacionada amb la indústria aeronàutica, fins i tot.
Sí, nosaltres el projecte, diguem-ne, l'hipermembrana, que és el projecte que portem al despatx, que és més seriós en aquest aspecte, ha rebut dues subvencions de la Unió Europea, són dos projectes FP7, els que ara se'n diuen 2020 i els Horizon, que la gent ja comença a conèixer. Aquests dos projectes ens han permès treballar amb equips de gent que ens ha permès desenvolupar realment tecnològicament tot això, perquè en un principi tens el sistema que funciona, tens el concepte, el concept, el que ells diuen el proof of concept, això ja funciona a una escala petita, bueno, però això se li ha d'aplicar tecnologia, i hem pogut treballar això amb enginyers de materials, amb gent que fa programació, amb enginyers industrials, amb enginyeria de disseny industrial, amb robòtica i amb enginyeria de control, i tot això ens permet desenvolupar quin material, la flexibilitat, la rigidesa, com aquest material nosaltres el deformarem amb uns actuadors que hem dissenyat. Llavors aquests actuadors com es mouen, això és enginyeria de control, i després el mateix element com funciona, això és robòtica. Llavors tot junt ens permet a tenir un sistema, nosaltres, a mi m'agrada molt les conferències, dic que l'hipermembrane és un sistema muscular. Llavors la gent quan veu una imatge, després de l'explicació, entén això, arquitectura muscular, val. Què vol dir? Doncs que es mou com ho faria un sistema muscular, com una cosa biològica, no? No té ròtules, no és com un robot, és un sistema que es mou, es deforma tot ell. Doncs és com una gran façana, com una gran pell que es deforma per aconseguir diferents geometries, i aquestes diferents geometries ens poden ajudar a canviar les condicions internes de l'edifici quan les condicions externes canvien.
I per poder determinar aquests moviments, fins i tot heu hagut de desenvolupar el vostre propi software, donat que això, esclar, no existia en lloc del món, i l'heu hagut de desenvolupar vosaltres mateixos, no?
Sí, clar. Al final, què passa? Que la tecnologia doncs serveix a vegades per diverses coses, no? Llavors, el que al final nosaltres hem acabat tenint d'anar és a buscar gent que desenvolupa temes de deformacions materials en el sector de l'aeronàutica, de l'enginyeria aeroespacial. Perquè allà, el tema dels materials, les matèries que entren en ressonància, les microdeformacions, allò és un tema molt important, perquè clar, l'ala d'un avió va vibrant i tu no saps el que li passarà i has de tenir-la monitoritzada sempre. Doncs aquesta gent, els paquets de softwares, els hem aplicat a lo nostre, i al final hem desenvolupat el nostre petit software que ens permet controlar el nostre sistema amb tecnologies que ja hem agafat d'altres llocs, no? Que ja estan funcionant, però al final has de, diguem-ne, fer-t'ho a mida, perquè això no existia en el mercat i els materials tampoc existien.
Perfecte, Jordi Truco, gràcies per apropar-te als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio i explicar-nos el que esteu fent des del vostre despatx. Serà un plaer escoltar-te en aquest Rebuild, serà el dia 27, dijous, a les 10 del matí, on tindrem ocasió de descobrir amb més profunditat de detalls tot això que ara ens has explicat més breument. Moltes gràcies per compartir-ho.
Moltes gràcies. Ens veiem aviat.
I bé, el cas de Jordi Truco no és més que un exemple de les més de 300 intervencions que es produiran durant aquests 3 dies de congrés. Ignasi Pérez, només per ampliar una mica més el ventall, sí, ens trobem amb una gran dosi d'intel·ligència artificial i smart living, però també en qüestions no menys importants ni punyents, com és el cas de la rehabilitació.
Sí, també rehabilitació, també sostenibilitat, qualsevol d'aquests punts que estan marcant l'arquitectura ara, no? L'intel·ligència artificial va lligada també amb temes com el blockchain, els smart contracts, i clar, això farà que aquesta transparència en la contractació properament des de l'administració pública i també des del sector privat, que hi ha molta molt interès perquè aporta eficiència, transparència, tothom vol saber, vol controlar el seu projecte, no? I això ens, a nosaltres ens passa quan contractem, quan decidim canviar la cuina de casa nostra, i ens enfadem quan en comptes de 3 setmanes portem 5 i encara no hem acabat, i que quan en comptes de 8.000 euros que ens van dir que ens costaria, doncs ja anem pels 10.000, i dius, home, què ha passat? Això és una cuina, tindria que estar molt més controlat, no? Pues totes aquestes tecnologies que les veiem a vegades molt llunyanes nostres són tecnologies que poden aportar una manera de treballar molt més eficient. Hi ha conceptes com el BIM, el Building Information Modeling, que estan aportant aquesta manera de, de treballar.
Als anys 80 hi havia tres lletres que provocaven grans crisis d'ansietat, que era CAD, i ara sembla que tothom va boig pel BIM.
És així.
I bé, també perquè és que, a més, les administracions estan exigint ja que tot estigui projectat sota els estàndards de BIM,
sí,
no?
Sí, pensem que en el 2014 es van aprovar 2 directives per això, a nivell europeu. A Finlàndia ja porta més de 25 anys utilitzant aquesta metodologia, i considerem, la majoria del nostre sector considera els països nòrdics com els països més eficients en el sector de la construcció, probablement per temes climatològics i també com és la mateixa cultura de les persones, no? Però puntualitat i sistematicitat són coses que ells ho tenen interioritzat, no? Això ha anat forçant a que Europa, que veu la quantitat de recursos que s'inverteixen en el món de la construcció, vol el mateix criteri d'eficiència. I llavors vam aprovar aquestes 2 directives que diferents països les van transposant a la seva manera de treballar, i ara Espanya i Catalunya també, i Barcelona, o sigui, amb els diferents estats municipals de comunitat autònoma i a nivell nacional, estan introduint els efectes de que suposa a l'introducció del BIM amb la contractació de licitacions públiques d'obres i de serveis, no? I això serà un canvi, nosaltres l'anomenem com un canvi de paradigma. És un canvi totalment de cataclisme com la paraula grega diu, no? De donar la volta totalment en un sector que no el podíem caracteritzar per aquesta eficiència, no?
Ignasi Pérez, director del Congrés d'Arquitectura Avançada de Rebuild, doncs que vagi molt bé el Congrés.
Moltes gràcies.
I estarem encantats de parlar-ne quan s'hagi acabat, i d'aquests premis, a veure quin ha estat el resultat, que segur que ara no ho podem explicar, però que hi haurà coses
encara
molt
no
interessants a veure, no?
Segur. Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Igualment.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, amb Josep Lluís Blázquez.